Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal? Com estem? Som divendres 25 de setembre de 2020 i avui notarem de debò aquesta arribada de la tardor de fa uns dies, aquesta mateixa setmana. De tota manera, això ens ho explica el Pere Almendárez, el nostre home del temps, que d'aquí uns minuts arriba puntual al Penedès en xarxa, com cada divendres. Avui, a banda de la previsió meteorològica, tindrem esports. Avui centrem la prèvia esportiva dels divendres en l'arrencada de l'hoquei Lliga, tot recollint les veus dels tres entrenadors d'equips penedesencs, Ferran López, el Noia, Pere Bàries, el Calafell i Josep Lluís del Riu, el Vendrell. A 9:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació ens retrobem amb la Clara Cols, actriu i codirectora de la sala Flyhar, que ens portarà un cop al mes les recomanacions teatrals. Cada matí a les 10 tenim l'entrevista d'actualitat i avui seguirem amb teatre perquè us volem presentar la programació del temporada per aquest darrer trimestre de l'any. Ens acompanyarà l'Oriol Toldrà, gerent de l'Auditori Pau Casals. A 10:45 seguim amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en aquesta segona cita, aquest segon flash informatiu. I a continuació, el món del treball, segona retrobada d'aquest matí de divendres amb l'assessor laboralista Jordi Mellado. Si hi ha consultes, dubtes, preguntes, el telèfon sempre està obert. És el 93-827-2626. I a les 11 entomarem aquesta tercera i última hora del divendres amb les estrenes cinematogràfiques. D'estrenes n'hi ha poques aquests dies. Avui comentarem moltes notícies cinematogràfiques i el Freddy Contreras, el nostre expert cinematogràfic, ens proposa recuperar algunes road movies, potser no les més mítiques o clàssiques, però d'altres d'entranyables. A 11:45, última cita amb les notícies, tercer flash informatiu d'aquest matí i acabarem amb una entrevista com cada divendres. Avui volem abordar la finalització de les negociacions a Saint-Gobain-Glas i comptarem amb l'alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, amb l'alcalde de l'Arbós i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Joan Sanz, i amb el president del Comitè d'Empresa, José Alberto García. I a banda de les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, cada 2:15 a les hores en punt, hem començat ja a les 9, i seguirem a les 10, a les 11 i a les 12, butlletins d'actualitat per conèixer el que passa més enllà de casa. Així serà el Penedès en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre, que fem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Ara sí, després d'aquest sumari, posem fil a l'agulla amb la previsió meteorològica per aquest divendres i el proper cap de setmana que ens acosta el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquest repàs meteorològic parlant d'aquest notable canvi de temps que tindrem avui divendres i que aquí al Penedès el notarem especialment pel que fa a aquesta forta ventada que esperem que ens afecti. El vent s'anirà incrementant durant el matí i esperem que al voltant del migdia o primera hora de la tarda tinguem el plat fort d'aquesta ventada anunciada amb ratxes que puntualment podrien superar els 70 o 80 km per hora. Aquí al Penedès. El vent no acabarà d'afluixar durant tota la jornada de divendres i anirà bufant amb aquestes ratxes moderades o fortes superiors als 50 km per hora durant pràcticament tota la jornada. Pel que fa a l'estat del cel, avui divendres esperem un cel que es mantindrà amb pocs núvols. En conjunt, potser algunes bandes de tipus alt, poc important, que aniran creuant el territori sense més conseqüències. Les temperatures baixaran, tot i que aquí al Penedès no ho faran de forma tan destacable com ho faran a la resta de Catalunya. El que sí que s'incrementarà notablement serà aquesta sensació de fredor, conseqüència del fort vent de mestral que anirà bufant durant tota la jornada. Pel que fa a demà dissabte, esperem una jornada amb poques complicacions meteorològiques aquí al Penedès. El vent de mestral perdrà força clarament durant la matinada i només a primera hora del matí caldrà destacar alguna ratxa moderada de mestral cap al Baix Penedès. A última hora del dia sí que esperem un lleuger repunt de nou del mestral també, especialment cap a la zona del Baix Penedès. Pel que fa a l'estat del cel d'aquest dissabte, esperem alguns núvols de tipus alt i mitjà que aniran creuant el territori durant bona part del dia, deixant el cel mig enterbolit arreu del Penedès. Tot i aquests núvols, no esperem precipitacions. L'ambient serà clarament més fred a primera hora del matí de dissabte. Les temperatures mínimes podrien baixar fins als 7 o 8 graus als municipis interiors i entre els 9 i 12 graus als municipis de la costa. Les temperatures màximes sense gaires canvis entre els 17 i 21 graus en conjunt. Pel que fa a la jornada de diumenge esperem un petit repunt de la inestabilitat, augmentarà lleugerament l'aire fred en alçada i els vents giraran a component marítim al litoral català. Això ajudarà a créixer núvols d'evolució que aquí al Penedès podrien deixar alguns ruixats. Esperem, per tant, un diumenge molt variable, amb nuvolades i alguns ruixats irregulars que podrien caure en qualsevol municipi i que fins i tot podrien ser localment d'intensitat moderada. Diumenge les temperatures mínimes pujaran, en canvi les temperatures màximes podrien quedar una mica més frenades, conseqüència d'aquest augment dels núvols. De moment això és tot pel que fa al temps.
Els esports.
Minut i mig i arribem a un quart de 10 del matí. És hora de parlar d'esports perquè després de molts mesos sense competicions, però molts, demà arrenca l'Hoquei Lliga amb tres representants penedesencs. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní per parlar d'aquesta arrencada de l'Hoquei Patins. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, a l'espera ja, superimpacients perquè arrenquin les competicions esportives i, de fet, demà mateix, aquest cap de setmana, s'apuja el taló de l'Hockey Lliga amb triple representació penedesenca, Noia, Calafell i Vendrell. Tres equips que arriben amb moltíssimes ganes d'arrencar ja aquesta Hockey Lliga i que ens deixaran els tres partits repartits entre demà i diumenge. Demà tindrem l'esperadíssim debut del Calafell, que serà a les 8 del vespre a la pista del Vic. I diumenge tindrem partit al matí i partit a la tarda. Al matí, a les 12, el Vendrell visitarà la pista del Lleida, mentre que a les 8 del vespre el partit segurament més interessant de la jornada serà aquest Reus-Noia. Novetats a les tres banquetes, amb altes, amb baixes, però segurament el més interessant és aquest canvi d'entrenador a Noia i Calafell, que han fet una mica canvi de cromos. Sí, com sigui, demà arrenca aquesta temporada atípica, que un any més seguirem molt de prop aquí al Penedès en xarxa. I abans que iniciï aquesta competició, el que hem volgut fer és parlar amb els tècnics dels tres equips penedesencs, amb el tècnic del Noia Ferran López, amb el del Calafell, Pere Varias, i amb Josep Lluís del Riu, tècnic del Vendrell. Una conversa que ha servit per extreure alguns titulars que ara us anirem desgranant. I és que, com no podia ser d'altra manera, hem començat fent balanç d'una pretemporada complicada que arribava després de molts mesos lluny de les pistes.
Bueno, des del principi hi ha hagut molt bona predisposició per part de tots. Ja vam començar una miqueta abans, fins i tot, de la pretemporada, que és com si hagués fet una pretemporada, perquè vam estar molts mesos parats i vam doncs intentar fer una miqueta de recuperació, de recuperar el temps perdut, però bé, bones sensacions, bones sensacions i amb ganes ja que comença la competició.
Estranya en el sentit que complir una sèrie de protocols doncs, que ens han anat imposant des del començament, des del 2 d'agost que van començar a nivell municipal per complir una sèrie de requisits per utilitzar les instal·lacions. Però bueno, a part d'aquests protocols i que els partits amistosos també hi ha certs protocols, fora d'aquí intentar doncs, de mica en mica normalitzar la situació i mirar d'entrenar amb la màxima tranquil·litat i màxima normalitat com, bueno, com he anat fent les últimes temporades en el mateix sentit i en la mateixa línia. Un cop estem a pista ens oblidem de la situació extraesportiva que estem vivint la nostra societat i el que passa que abans d'accedir-hi doncs hem de complir una sèrie de protocols.
Bé, la veritat és que, a veure, després d'anar moltes temporades a l'Hockey Lliga, doncs és una pretemporada, una temporada més, és a dir, no varia gaire doncs, el format de treball que en el que estic acostumat a fer. El que sí que canvia doncs, és conèixer uns nous jugadors, conèixer doncs, quin tipus de perfil tenen, no perquè no els coneguis, sinó perquè no els coneixes en el dia a dia. No? Mm-hmm. Llavors el que fem és, les pretemporades serveixen per això, per adaptar-se, per conèixer-nos i sobretot per preparar-nos molt bé a nivell físic, tècnic, tàctic, mental i de tot tipus.
Una pretemporada molt marcada per la Lliga Catalana, on recordem que el Noia va arribar a la final i també on hem pogut anar veient una pinzellada de com seran aquest Calafell, Vendrell i Noia. Amb tot, si una cosa tenen clar els tres entrenadors és que encara han de fer una passa més.
No, crec que hem de fer alguna passa més i no alguna, sinó penso que bastantes i que les podem fer. No, l'equip està, penso que està creixent en la línia que m'agrada a mi, que m'interessaria veure a pista. El que sí cert és que l'entrenador ha canviat, el model de joc ha canviat i que per tant els jugadors requereixen d'una adaptació a aquesta nova filosofia, a aquesta nova manera de jugar i que això amb el temps doncs anirà millorant. Jo vaig comentar fa uns dies que segurament el millor Calafell el veurem d'aquí entre 2 i 3 mesos, crec, perquè els jugadors ja se sentiran plenament integrats en el model de joc i còmodes en el model de joc. El que passa que mentrestant l'equip ha de competir i ha de mirar de guanyar. Uh-huh. I crec que arribem en un, no sé, en un bon moment, però en un moment correcte per començar la competició. Crec que ja dic, malgrat que veurem el millor Calafell d'aquí uns mesos, crec que arribem suficientment preparats per competir des del primer dia.
S'assemblarà bastant, però el nivell encara ha de ser superior. És a dir, la línia de partit o de plantejaments o d'actitud serà aquesta, però crec que encara tenim marge per créixer i que podem oferir un millor nivell en tots els aspectes. De fet, ens estem preparant en aquest sentit i crec que ho aconseguirem.
Jo crec que encara ens falta fer una passeta més. Hem treballat molt bé durant aquests dies, però la veritat sí que és veritat que crec que ens han faltat un parell de partits amistosos que teníem preparats i que al final no ha pogut ser degut a la situació sanitària. I aquests dos partits que tenim preparats, bueno, que s'han permès, doncs potser avançar una miqueta més. Però bé, és el que hi ha i ara amb el primer partit a Lleida doncs, tothom més o menys es trobarà en les mateixes condicions. Per tant, intentarem anar a Lleida a competir bé i mica en mica doncs, anar creixent.
El Vendrell, per exemple, arriba a l'Hockey Lliga, recordem, després d'una temporada gairebé perfecta a l'Hockey Lliga Plata i afronta aquest nou curs, com ens explica el Josep Lluís del Riu, amb moltíssimes ganes.
Sí, moltes ganes, i tant. A més, com que ja vam acabar així abans d'hora i sense poder acabar la temporada passada, molts mesos parats més a més, sense poder tocar pista i bueno, al final el que ens agrada és competir i ara ja fa molt de temps que no ho estem fent i amb moltes ganes de poder ja començar, esperar que tot vagi bé i que tot es pugui disputar amb normalitat.
En el cas del Calafell, una bona temporada el va fer classificar-se per a la Copa del Rei, tot i que finalment no es va poder disputar, i també per a la Europe Cup d'enguany, i el seu tècnic Pere Varias parla d'aquesta pressió afegida que no es vol imposar.
Penso que va ser una motivació, però no ha de ser una llosa. Nosaltres és una competició per disfrutar-la. Evidentment s'ha de competir i hem d'arribar a les millors condicions per guanyar, però per intentar classificar-nos amb el rival AVE, que és la primera eliminatòria, però per sobre de tot l'han de disfrutar. Si els equips que no s'hi classifiquen sovint o que en la seva història no hi han pogut participar massa vegades, crec que són premis a la trajectòria de la temporada anterior, per sobre de tot, ja dic, l'hem de gaudir, l'hem de disfrutar, i si ho fem i competim bé, voldrà dir que tindrem moltes opcions de passar ronda i de classificar-nos.
Mentre que el Noia, tercer de l'Hockey Lliga del curs passat, estarà un any més a la Lliga Europea, enguany el grup A emparellat amb l'Sporting, el Cutras i el Herningen.
Com a esportista, molt content de poder disputar aquest tipus de partits, de poder disputar aquest tipus de partits en aquest tipus d'escenaris en concret, és a dir, doncs a casa seva, no? En un pavelló doncs, que és espectacular, contra un rival espectacular, i a nivell com a esportista, doncs, evidentment, es pot demanar ben poca cosa més. Després tenim també que respectar molt la resta del grup, no podem donar res per fet, perquè seran partits certament complicats, i al final fer-nos molt forts a casa, que tinguem el pavelló a punt, que la pista doncs, estigui plena i que ens acompanyin perquè sens dubte tenim ganes d'arribar molt lluny.
I a les portes de l'arrencada de l'Hockey Lliga, com dèiem, demà mateix pel Calafell i diumenge per Vendrell i Noia, pregunta obligada, com encara en els equips penedesencs, aquest inici?
Bé, molta il·lusió per una banda, perquè tot plegat fa 6 mesos que no competim, i per l'altra doncs, amb els nervis, no?, gairebé d'un novato, degut a aquests dies, a tants dies sense competir. Però penso que l'equip l'afronta amb moltes ganes. Ahir, per exemple, ens vam reunir previ a l'entrenament per parlar-ne. Crec que l'equip està amb moltes ganes, està molt motivat. Vol seguir en la línia de les últimes temporades, de seguir creixent, de consolidar-se còmodament a la classificació de l'Hockey Lliga. Bueno, i una mica més a llarg termini, doncs, sobretot els jugadors, els agradaria a mi també, però els jugadors els veig especialment motivats per tornar a repetir una classificació per la Copa del Rei. L'any passat van tenir la sort de classificar-se per primera vegada, però no l'han pogut disfrutar, i aquest any doncs, tant de bo doncs, ens hi puguem tornar a classificar i la puguem disfrutar. Sí. I tot això fa que l'encarem amb molta il·lusió i sobretot molt motivats.
Doncs amb molta il·lusió. La veritat és que jo penso que l'equip se sentirà preparat, almenys així ho transmeten i així doncs, ho corroborarem. I després sabem que anem a una pista doncs, molt complicada, amb un rival que aspira a estar entre els millors, amb una barreja de tot plegat, d'individualitats, bueno, un bloc que porta una sèrie de temporades competint, però, com et deia, no renunciem absolutament a res, la nostra mentalitat ha de ser molt ambiciosa i la nostra preparació ha d'indicar que el que volem és anar a Reus a guanyar, no només anar a competir, sinó a competir bé, amb l'objectiu de sumar els 3 primers punts. Doncs, bueno, bé, el que et comentava, no?, amb moltes ganes. Sabem que venim d'una altra categoria, amb un altre ritme, i que potser ens costa uns partits adaptar-nos, però bueno, amb il·lusió i esperançats que puguem competir bé. I aquesta temporada serà molt complicada perquè, a part de tot el temps que hem estat parats, doncs, a més, ara aquesta competició hi haurà 6 places que estaran patint quasi tota la Lliga, perquè es poden veure immersos en el descens doncs, 6 equips de 16, 6 poden estar immersos en el descens i estar allà lluitant, per tant això implica molta pressió durant tota la temporada, molts nervis, i bueno, nosaltres intentarem que al final estar fora d'aquests llocs, però bueno, segur que costarà, perquè hi ha un bon nivell, aquest any s'han recuperat jugadors molt bons a l'Hockey Lliga, i bé, el que esperem doncs, és això, competir bé, intentar doncs, mostrar la nostra identitat com a equip, i a partir d'aquí doncs, esperar que els resultats arribin.
I tancarem amb objectius, els d'aquest nou curs.
Una mica com el Simeone, per dir alguna cosa, partit a partit, i sobretot la primera final doncs, la tenim aquest dissabte contra el Vic, no?, amb l'objectiu de sumar els 3 punts. Més enllà entenc que sí que hem de posar a l'horitzó uns objectius pel ambiciosos, però que a la vegada penso que els hem de poder aconseguir, i seria bueno, una mica tornar a repetir el que he comentat, no? De mirar doncs, a l'acabar la primera volta d'aconseguir una classificació per la Copa. Penso que ens estaria indicant que estem en la bona línia, i després, evidentment, al final, a final de temporada, mirar a tornar a classificar l'equip per competició europea. Voldria dir que hem aconseguit dos objectius macos a nivell de resultat, però és que, a més, consolidaríem a l'equip com un equip, diguem-ne, ja en posicions, si normalitzar-lo en posicions de quedar-se entre els 8, no els primers de la Lliga. Podria dir que deixaria de patir definitivament pel descens i ho consolidaríem en certa manera les places capdavanteres, que és el que volem, que l'equip segueixi creixent.
Bueno, la temporada, com et deia, jo crec que serà molt competida, molt igualada. Potser hi haurà uns quants equips que s'escapin a la part de dalt, però la resta, jo crec que cada partit serà una guerra terrible. I bueno, tal com deia el Manu i com hem parlat nosaltres al vestuari i al plantejament de la temporada, és intentar mirar amunt. Primer de tot, està clar que has de quedar fora d'aquestes 6 places, que et condicionen molt, et faran estar, com et deia, patint i amb nervis, però per dir aquí, si les coses van bé i al final podem, doncs, imposar el nostre ritme que volem, que ho estem intentant que això passi, volem mirar amunt, sense descartar res. La idea és no estar pendent tota la temporada si baixem o no baixem. Per tant, si volem aconseguir això, està clar que l'equip ha de demostrar la seva millor versió, pujar aquest trauner que dèiem de seguida i a partir d'aquí veurem el que passa. Però està clar que, ho deia el Manu i tenia tota la raó, volem mirar més amunt que avall, però bueno, això al final ho marcaran els resultats i també com estiguem en tots els partits.
Mica a mica anem retornant, anem recuperant coses que ens hem perdut durant molts mesos, com els esports, com l'hoquei o el teatre, que en parlarem d'aquí a uns minuts. Ara serà Gato Pérez qui ens conduirà fins 9:45, fins la primera cita amb l'actualitat, amb aquest Barco, Cielo i Ola.
Dicen que no es la que era, que se ha vuelto provinciana, que ha perdido todo el swing y habla una lengua rara. Pero no estoy de acuerdo, yo siempre la he visto igual, como una estrella lejana que huye de la frivolidad. En un paisaje barca, cielo y ola, aunque no sople el viento, navega sola. En un paisaje barca, cielo y ola, lejos de cualquier playa, el futuro en proa. Fiel a su destino emprendedora, hay comerciantes y soñadores que aún se enamoran.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim algunes informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez des de Ràdio Vilafranca. Comencem explicant-vos que la plantilla de Robert Bosch Castellet inicia avui 3 jornades de vaga contra el tancament de la planta. El comitè d'empresa de Robert Bosch Castellet ha convocat 3 jornades de vaga de 24 hores aquests dies per manifestar el rebuig de la plantilla a la decisió de l'empresa de tancar la planta i per defensar els seus llocs de treball. La primera jornada de vaga és avui. Tenen previst fer una assemblea de treballadors i treballadores a la 1 del migdia a les portes de l'empresa per analitzar la situació i informar de l'estratègia a seguir. També faran vaga el dimarts 29 de setembre, coincidint amb la propera reunió del període de consultes de l'expedient. Per això han convocat la plantilla a concentrar-se el mateix dia 29, de 9 del matí a 2 del migdia, a Barcelona, davant l'hotel Barceló Sants, on està previst que es faci la reunió per donar suport als companys del comitè que hi participen. I el comitè d'empresa de Saint-Gobain reclama la creació d'una comissió per garantir la recol·locació de la plantilla. Lourdes Meronyo, Domènec Ràdio, bon dia.
Bon dia. El comitè d'empresa de Saint-Gobain de la cristalleria de l'Arbós reclama la creació d'una comissió de seguiment per tal que es garanteixi la reubicació del 100% de la plantilla. Els treballadors han denunciat que l'empresa només els ha lliurat un llistat amb 30 vacants fora de Catalunya que podria limitar la recol·locació dels empleats. En la reunió mantinguda aquest dijous al Departament de Treball, on s'ha signat l'esborrany acordat el 8 de setembre, els representants sindicals també han demanat que el període de negociació s'allargui fins al 22 d'octubre. Segons han informat des del comitè, l'empresa considera innecessari prolongar aquest termini. En dues parts es tornaran a reunir dimecres que ve.
Canviem de tema. Primer cas positiu de Covid-19 a les escoles de Sant Sadurní des de l'inici de curs. Eli Jiménez, Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Bon dia. El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní ha confirmat aquest dijous el positiu en el test de Covid-19 d'un alumne de segon d'ESO. Així, seguint els protocols i mesures establerts pel Departament de Salut, s'ha establert el confinament del grup classe als seus respectius domicilis. El centre també ha informat que la resta de la comunitat educativa pot continuar assistint a l'escola amb normalitat, seguint els criteris de prevenció i seguretat sanitària que ja s'apliquen des que es va reprendre l'activitat, alhora que demana calma i col·laboració a les famílies davant aquest tipus d'escenaris. Es tracta del primer cas de les escoles de la vila des que es va iniciar aquest curs 2020-2021 i el 8è a l'Alt Penedès, que ja suma 6 grups confinats. I és que, a banda del grup dels col·legis Sant Josep, hi ha un a l'escola Jacint Verdaguer de la Granada, un al Pau Casals de Sant Llorenç d'Hortons, 2 al Montagut de Vilafranca del Penedès i un més a la llar privada Virolet de la capital penedesenca.
Aquest cap de setmana tindrà lloc una reformulada 18a edició de l'Eco Sant Cugat. Ens ho explica des de Canal 20, Raimon de Cara. Bon dia.
Bon dia. Per evitar aglomeracions, al carrer s'anul·la la fira amb estants i expositors relacionats amb el medi ambient, la salut i el consum responsable. L'acte inaugural s'ha programat aquest divendres i acte seguit a les 7:05 la xerrada Crisi ambiental, una crisi civilitzadora, del professor Martí Boada. A 9:45 de la nit hi haurà passejada naturalista guiada a la Font del Coscó. El primer dels actes d'aquest dissabte serà a les 10 del matí. Hi haurà un taller de Kundalini Yoga, amb després una xerrada sobre com menjar bé amb Esther Milà a les 12 i per la tarda a les 6, Biodiversitat i Canvi Climàtic amb Jaume Marlès. A les 9 de la nit es projectarà la pel·lícula El Olivo i per diumenge 3 propostes, a les 9 del matí caminada per netejar els entorns del municipi, a les 12 xerrades sobre economia circular amb Montse Vendrell i Pep Vidal i per acabar vermut popular. Tots els actes es faran al pati de l'1 d'octubre del centre cívic i en cas de pluja es traslladarien a la sala del cafè.
Són 9:45 i 7 minuts.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domènec Ràdio.
Els teatres han reobert després de mesos tancats, molts mesos, massa mesos, i a nosaltres ens fa molta il·lusió retrobar-nos amb la Clara Cols. Bon dia.
Bon dia.
La Clara és actriu i codirectora de la sala Flyher i un cop al mes ens continuarà fent recomanacions teatrals i parlant del món del teatre. Un món del teatre que ha estat molt i molt castigat, com tot el sector cultural, i que ara, mica a mica, recupera la il·lusió.
Sí, sí, sí. Ostres, m'ha semblat curiós ara sentir la sintonia aquí i ser-hi, eh? Perquè m'he demanat que fa molts dies que no hi era presencialment, no? I ja em fa il·lusió poder anar reprenent aquestes activitats, la veritat. I sí, el teatre doncs torna a engegar, per sort, perquè hem estat això molt, molt aturats. Clar, tota l'experiència vivencial, no? Les arts, la cultura, sí que hi ha hagut una part que s'ha mantingut més activa, però tot el que era, no? Música, arts escèniques, ha costat una miqueta més d'engegar, tristament, no? Perquè, bueno, hi havia fórmules de fer-ho, però pel que sigui, doncs no hem pogut estar massa presents durant aquests mesos, però ara sí, ara sembla que la setmana passada molts teatres vam arrencar l'activitat amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb molta seguretat. La veritat és que, bueno, ja a l'estiu alguns teatres van obrir, després del Grec, durant el Grec també, però això, clar, era dins de l'Ajuntament, que l'Ajuntament doncs no podia permetre's més fer aquesta, abocar esforços en mantenir aquestes mesures de seguretat. Molts teatres no ho van veure clar, no van veure clar poder assumir-ho i es van esperar. Alguns sí, a l'agost ja van engegar l'activitat i van ser com aquests primers conillets d'Índies, no? A veure com funcionava i com responia el públic. També és cert que durant aquests mesos, doncs, coses bones que han sorgit ha sigut que tot el sector, a través, bastant vehiculat per l'associació ADETCA, no? Que és l'associació de teatres i de productores teatrals de Catalunya, que no només això, o sigui que engloba teatres, també productores, i no només de Barcelona, vull dir de tot Catalunya, doncs sí que hem fet com molta pinya, hem estat molt en contacte, també ells han estat molt presents des de la Junta en totes les reunions amb el Procicat, no? Per intentar explicar la realitat del sector i intentar que les mesures fossin assumibles i, bueno, per explicar-los quina és la nostra realitat. I en aquest sentit hem fet molta pinya i ens hem comunicat molt totes les experiències i ens ha servit molt. Van obrir uns a l'agost, ens van explicar com havia anat i amb això hem pogut anar fent tots bastant. I la setmana passada va ser bastant el punt d'arrencada de moltes sales i la gent a poc a poquet doncs va tornant a omplir les platees.
El teatre ha aixecat el taló i ara toca, com deia la Clara, tornar a omplir aquestes platees, uns teatres i unes platees que són segures. Explica'ns com és ara la vivència d'anar al teatre abans no comença l'obra.
A veure, sí, són absolutament segures. A més, és una activitat que, o sigui, clar, la gent entra, s'asseu a la seva butaca que està o preassignada o assignada en aquell moment i, clar, la gent no es mou, no es treu la mascareta, amb la qual cosa realment, o sigui, la seguretat és absoluta. Hi ha hagut una reducció de l'aforament, primer es va iniciar amb un 70, després a un 50, i ara des de fa pocs dies s'ha recuperat aquest 70% d'aforament, sempre amb la butaca de seguretat entre grups de compra, no? Que s'han equiparat els grups de convivència, diguéssim, tu vens amb el teu grup i t'asseus junt en general. Hi ha alguns jocs que han mantingut una butaca, si una butaca no. Vull dir que en aquest sentit és una experiència absolutament segura. Sí que és cert que els actors es desenvolupen sense, o sigui, fan la seva feina sense mascareta. En aquest sentit, no hem creat una nova normalitat en els intèrprets, sinó que hem recuperat l'antiga, que penso que és el que havíem de fer, no? Però com que hi ha aquesta distància amb els espectadors, no hi ha cap mena de problema. I t'adones molt, almenys des del nostre punt de vista de la Flyher, i penso que en general ha passat, que el públic ve molt predisposat a complir, i a més se senten com molt agraïts d'aquestes mesures, tampoc sense passar-se, no? Perquè a vegades també si crees una... entres i veus algú, no? Entres en un teatre i comences a veure excessives mesures, dius, ostres, estic entrant en un lloc que no és segur. I tot el contrari, lloc absolutament segur, que a més és molt segur també per l'ànima i pel cap, que també penso que ho necessitem, eh? Una miqueta sortir del monotema i tornar-nos a omplir d'altres històries, d'altres mons, poder desconnectar aquella hora i mitja de la nostra realitat per tornar-hi després amb més força, no?
No només segur per l'ànima i el cap, Clara, necessari, molt necessari.
Absolutament.
És recepta, és obligatori.
Durant el confinament es va veure molt clar que vam sobreviure molts gràcies a tots els continguts digitals, no? Que ja fos en forma de música, de teatre, de pel·lícules, evidentment de lectura, però que és molt necessari. I d'alguna manera, doncs, quan hem pogut sortir, hi ha un punt que com a sector ens hem sentit una miqueta deixats de banda.
Oblidats,
sí,
no?
Perquè de sobte s'ha estigmatitzat, no? El sector d'una forma, trobo, molt injusta. I no es tracta d'entrar en guerres de perquè uns sí, els altres no, o que tanquin aquells altres. No, és dir, en el moment en què sortim del moment més d'emergència, no? Que ja entens que certes coses doncs, passen a un segon terme i ho assumeixes, però des del moment en què hem començat a fer coses, penses, ostres, per què no? Perquè estigmatitzat en un sector que en realitat no és ni menys ni més segur que, bueno, que potser entrar en un autobús o, i fer un trasllat que l'has de fer. I ja us dic, hem fet un esforç molt bèstia a les sales i hem engegat amb molta il·lusió. Sabem que ara costa una mica, no?, agafar el cotxe a Barcelona, o... però jo
clar,
convido molt...
Clar, aquest és el hàndicap sí. Des de comarques.
Una miqueta. Però jo convido molt a la gent a que ho faci perquè també la ciutat està encara un pèl descongestionada i que aprofiti ara aquests mesos i que ens acompanyin perquè ho hem fet amb molta il·lusió, moltes ganes, que si no també es quedin a nivell més local perquè s'estan també engegant coses a tots els municipis. A alguns llocs amb més ganes que d'altres, he vist algunes, sí? Algunes programacions que són una mica minces. Clar, depèn molt de la voluntat de les persones, tristament, i entenc també dels mitjans que tenen, però hi ha gent que no s'acaba de voler mullar gaire i estan deixant una mica minces algunes programacions més locals i penso que això no ens ho podem permetre tampoc.
A sales petites, com és el cas de la Flyher, aquesta reducció de l'aforament, aquestes mesures, fan viable obrir... I fer teatre?
No,
val.
Directament. Però bé, ho hem de fer i sí que és cert que hem comptat amb ajudes durant aquests mesos. En aquest sentit, la majoria de les sales hem comptat amb certes ajudes i hem de combinar l'activitat, com sempre, de les gires amb el que és funció a sala. A veure, nosaltres les sales petites, en si ja són deficitàries, una sala que tingui 40, 50 butaques, òbviament no... El preu de l'entrada hauria de ser molt, molt gran perquè pogués cobrir les despeses, però bueno, volem seguir actius i per això apretem molt també perquè les gires es mantinguin, perquè diguéssim no es talli aquest circuit, no? Que és des d'on també ens alimentem moltes. I jo posaria molt el focus, vull dir, nosaltres les sales, les productores, que tenim una petita estructura, ens hem vist una miqueta afectades, però penso que hi ha un punt molt greu i que haurem d'anar veient com evoluciona en el sector més, o sigui, més professionals independents, des de dramaturgs a regidors, a escenògrafs, que realment s'han quedat sense produccions i ho estan passant molt malament des de que es va aturar l'activitat. Vam parlar un dia per telèfon, no recordo potser de les últimes trobades que vam fer així radiofòniques, telefòniques, que hi ha una anomalia, no en el sector, que segur que afecta d'altres, però que és una feina molt intermitent i no es contempla això. I la gent està molt acostumada, treballaven uns mesos, demanaven l'atur i d'una forma molt precària. Ara això s'ha accentuat molt més. I jo l'altre dia parlava amb dramaturgs, de bueno, gent que estava treballant i que porten des del juny intentant tramitar l'atur i no poden.
Tramitar,
no cobrar. Tramitar, o sigui, no aconsegueixen. Vull dir que estem en un moment una mica complicat i gent que tampoc no té com uns... Bueno, uns sindicats, unes associacions que puguin com parlar, però es veuen afectades moltes persones a nivell individual. I bé, això s'haurà d'anar seguint perquè és la gent que nodreix a totes les sales i a les productores i haurem de veure això com acaba afectant.
Una realitat clara, en parlàvem abans d'engegar micro tancat tu i jo, que contrasta molt amb el glamour, per exemple, que es veia i que és necessari, també entenc, a la gala d'Aixeca el Taló d'aquesta setmana.
Sí, sí.
Els lluentons també són necessaris.
Sí, sempre hi ha com aquesta doble... No? Entenc que a vegades des de fora sembla que és un sector estrany, no? Perquè per un cantó és una cosa molt vocacional, no? Però que alhora sembla que treballem com per caprici, no? Que ara aquests mesos semblava que, bueno, sabeu què? No passa res, que no treballeu, home, no? És la meva feina, jo he vist d'això. I per l'altra hi ha aquesta cosa com glamurosa, no? I bé, s'hauria d'alguna manera d'establir uns mecanismes doncs, que facin que la gent pugui treballar de forma més segura i més normal, no? Perquè trobes amb actors o professionals que no paren de treballar però que estan angoixats i agafant-ho tot, amb gent que surt per la televisió o que els veus més en primera fila però que parles amb ells i els veus angoixats de que ho han de fer tot perquè vés a saber d'aquí 3 anys igual no tinc res i per l'altre tens una sèrie de gent que no aconsegueix accedir a aquests llocs i que, bueno, que viuen molt precàriament combinant feines de classes que ara també clar, es veuen molt afectats, no? Perquè temes extraescolars i de més és, ara està molt a l'aire. I clar, és una combinació molt estranya. I la gent des de fora sembla que visquem aquí amb el glamour i amb que això és xauxa i dius, ostres, no, està una mica desestructurat i hauríem com de posar una mica d'ordre. Ho vam intentar, portem ja temps, intentant posar ordre, però ara amb això de la pandèmia ens han agafat amb els deures per fer i no saber si ho podem recuperar.
Feina per fer a dins el sector i, com dèiem, els teatres han aixecat el taló, la gran majoria, ja fa una setmana, fa uns dies, i ara el que toca és acompanyar-los i desconnectar aquesta hora i mitja, aquest parell d'hores, amb aquestes històries que curen l'ànima i van molt i molt bé pel cos. Explica'ns, què hi trobarem? Has fet un cop d'ull a la cartellera?
Sí, hi ha molta cosa. De fet, només us parlaré, us apuntaré així una miqueta en plan titular, de diverses coses d'ara, perquè, clar, s'ha presentat temporada, tot cada teatre, no?, han presentat moltes coses que passaran durant la temporada, si tot va bé, però us parlaré del que és més com més immediat, perquè hi ha moltes cosetes. Bé, abans de començar a recordar-vos que hi ha hagut moviments aquesta temporada passada i engeguem aquest 2021 sense el Capitol, que era un referent a les Rambles, i d'alguna manera ha aparegut un teatre que ja hi era, però que ha canviat l'equip que el gestiona, que el programa, que és l'Aquitània. I jo penso que és un nom que a retenir, perquè és molt probable que sigui un teatre de què es parlarà bastant, perquè d'alguna manera han intentat agafar tot el que són una miqueta la línia de la Montaner, que també va tancar fa poc, i del Capitol, que s'assembla una mica a la Villarroel, que són aquestes, és com una sala mitjana gran, amb produccions, doncs, amb un punt comercial, però no una cosa comercial tipus Coliseum o Tívoli, no, d'aquelles dimensions, sinó un terme una mica mig. Una mica el que podria ser, doncs, produccions, per exemple, nostres de la Flyhard, que a vegades faries un salt en un lloc més gran però no el trobes, és molt aquest format Aquitània. I, per exemple, hi podrem veure la segona part de Smiley, de Guillem Clua, que va ser un superèxit en el seu dia, que vam tenir la sort de poder produir i estrenar, i que després va tenir molta vida. Doncs els hi ha costat molt, però finalment han pogut engegar aquesta producció, que té molt bona pinta, amb els mateixos actors, l'Albert Triola i el Ramon, i l'estarà allà a l'Aquitània. Té una producció, això, una línia a l'Aquitània força interessant, que serà bo de seguir.
On es troba l'Aquitània?
L'Aquitània és l'antiga Filmoteca, que està, crec que és Avinguda Sarrià. Doncs sí, ja fa uns anys que es va reconvertir l'antiga Filmoteca en teatre, però fins ara tenia una línia com més de monòlegs, espectacles com més còmics, no van acabar de trobar, i ara un equip nou han agafat la programació i té bona pinta.
És important, la línia, la filosofia de cada sala, de cada teatre. A vegades com a espectador no n'ets conscient, però darrere hi ha una voluntat, hi ha una línia.
Sí, és molt important, perquè a vegades, o sigui, un espectacle quan funciona, és un pepinazo, on te'l posis, funcionarà. Però sí que és cert que si una sala té una línia, vulguis uns espectadors i agafen una confiança, i la pròpia sala es deu com prescriptora, no?, de recomanadora. I ells, la gent ja se'n refia una mica del criteri i ja venen a arriscar-se. I d'alguna manera pensem que sí, que aquesta temporada és com molt coherent el que han proposat, i aprofiten molt aquest espai que deixarà el Capitol, que és una llàstima realment que hagi desaparegut, i com a mínim doncs, en perdem un, però en guanyem un altre, que fa falta aquests teatres de mig format, perquè hi ha moltes produccions que no tenen aquest espai on créixer una miqueta, i l'Aquitània penso que pot ser, si juguem bé les cartes, pot ser un bon lloc.
Quines altres propostes tenim?
Més coses. En aquest, una línia similar, el Llibre de Gràcia, la Carol López ens proposa un bonus track, que és una producció, ella és com una petita trilogia, de fet han sigut gairebé com quatre obres, que des del 2004 ella va fent un retrat generacional dels baby boomers, i a més compta amb el mateix equip d'actors que són bastant actors fetitxes seus, que són el Paul Berrondo, la Dolo Beltrán, l'Andrés Herrera, la Vicenta Ndongo, que una miqueta, doncs, els que ho hem anat com seguint, hem anat veient el 2004 amb BOS, el 2007 amb Les Chants, i ara amb aquest bonus track, aquesta generació que ha anat creixent, ara ja estan al voltant dels 50, i que reflexionen a veure una miqueta del que esperaven, d'on han arribat. Si no has vist les altres, tampoc no hi ha cap problema, o sigui, no hi ha una continuïtat, però sí que hi ha una continuïtat de discurs, d'actors, que fa com, bueno, fa il·lusió també veure que, bueno, aquests dramaturgs, directors, que van comptant com amb el seu equip, que vulguis, no hi ha una complicitat allà que traspua, i que penso que pot ser interessant aquesta producció.
I no deu ser fàcil, des del 2007 fins ara, mantenir l'equip.
Sí, 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 clar, són coses com molt puntuals que es van trobant, però te n'adones que això, quan es crea allà una màgia especial, quan hi ha aquesta comunicació...
Hi ha un solatge.
Sí, sí. I això és a partir del 15 d'octubre.
I què més has trobat?
A veure, he trobat més coses. Aquesta és allò, última hora, fins l'1 d'octubre, al Maldà, Barbes de Balena, que és una obra que ja havien estrenat. Sempre ho recomano molt, aquesta sala, perquè és molt bonica i també té una programació molt, molt cuidada. I és un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera, que era la primera dona llicenciada en Medicina a Catalunya i a l'Estat espanyol. I em fan un recorregut que barreja música, barreja teatre, quatre actrius en escena, música en directe, i a més és un repartiment i una fitxa artística íntegrament femenina, cosa que és bastant poc habitual. L'Anna Maria Ricard em fa la dramatúrgia i la Mònica Bofill, que és una molt bona directora, em fa la direcció escènica, i res, us ho recomano molt, és una obra molt bonica. I es va estrenar, ha anat tenint recorregut, i bé, si la podeu enganxar, jo penso que és molt maca.
Com una perla, no?
Sí, 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 sí. I una altra perleta és Ramon, que està al Teatre Eòlia. Ramon es va estrenar a l'Atrium i va guanyar el Premi de la Crítica 2019 com a millor text. És un monòleg i estarà fins al 4 d'octubre. Aquesta obra penso que també farà bastanta gira. Vull dir que si la podeu pescar en alguna banda, es diu Ramon, i és una obra molt bonica, molt, molt honesta, molt senzilla, que parla d'una experiència personal de l'actor, que és el Ramon Ferrer, que parla de la seva mare ha desenvolupat l'Alzheimer, i amb molt d'humor i amb també música en directe, doncs explica les peripècies d'un actor que no té gaire feina i que s'ha de començar a ocupar de la seva mare. I ja us dic, és una cosa molt, també molt tendra, molt bonica i molt delicada, i us la recomano, i també molt divertida. Tracta molta tendresa i humor, un tema que també aquest pas, no?, de passar de ser cuidat a cuidar, que aquesta generació, no?, que estem al voltant dels 40 eternament joves, doncs ens costa una mica fer aquest pas, però ho tracta d'una forma molt bonica.
Però arriba un dia que s'ha de fer.
Exacte, vull dir que més val anar-hi pensant.
La Clara Colza t'ha fanejat a fons aquesta cartellera i ha anat trobant parletes i recomanacions. Què més?
Ho veig una mica així en plan telegrama, però és que hi ha moltes cosetes. Vinga. Vull dir que jo us ho recomano. El Poliorama. Estan passant coses estranyes aquesta temporada. També et trobes de sobte en una sala amb una línia molt clara i de sobte trobes coses com molt estranyes, com que l'Àlex Rigol estigui al Poliorama, amb una producció que es va estrenar a la Beckett, que és, crec que és l'obra amb el títol més llarg de les darreres històries, que es diu Aquest país no descobert que no deixa tornar de les noves fronteres cap dels seus viatgers.
Buf, respira.
Sí, bueno, Aquest país, deixem-ho en Aquest país, és una obra de l'Àlex Rigola amb l'Alba Pujol i el Pep Cruz com a intèrprets, i és una obra molt interessant perquè és teatre documental i vivencial a partir d'una experiència pròpia de l'Alba Pujol. Lliga una miqueta amb el que parlàvem de Ramon, també, i són les converses entre l'Alba Pujol i el seu pare, que va morir no fa gaire, i unes converses que passen entre sessió i sessió de les sessions de quimioteràpia. I té un punt molt especial aquesta producció, perquè té això entre ficció, entre documental, i també té un punt molt tendre i molt bonic. També alhora és un personatge molt interessant, el seu pare, i parlen de filosofia, tenen converses sobre la vida, sobre l'art, sobre la... Bueno, sobre moltes coses, i és molt interessant. I està al Poliorama fins al 30 d'octubre.
Les temporades segueixen més o menys igual de durada?
Sí, sí, sí.
Això
sí.
No ha variat?
No. El que passa que sí que veus això, molta repesca de l'any passat, coses que es van quedar pendents, gent que... Clar, és que hi ha moltes coses que s'ha aturat. Per exemple, els teatres grans ara mateix estan bastant parats, a nivell de Tívoli, Condal, perquè les produccions grans s'han aturat molt, també des de Madrid. L'altre dia m'explicaven que havia de venir un Billy Elliot, però de moment està tot parat, perquè aquestes maquinàries tan grosses...
Molt complexa.
És molt complexa, hi ha molta gent treballant-hi, a nivell de mesures és molt difícil de gestionar, i de moment hi ha molta cosa parada. Però, per exemple, si voleu veure un musical molt divertit que s'ha repescat,
sí,
i que també està al Teatre Goya, que dius, no em quadra, però bueno, coses que passen aquesta temporada, és que fan Pegados, el musical, que es va estrenar fa 10 anys i ara en fan una nova versió fins al 18 d'octubre, al Teatre Goya. És un musical que es va estrenar al Capitol i és una cosa molt... És molt divertit, aquest musical, i és un musical com de petit format, que són només 4 actors, i que pels amants del musical penso que és molt interessant, perquè també és veure 4 actors allà donant-ho tot. I, bueno, no us diré massa cosa. Això que 10 anys després es torna a estrenar, cosa que diu que, bueno, en el seu moment va tenir molt d'èxit i, a més, és amb un repartiment ara molt, molt interessant, amb la Júlia Bonjoc com a protagonista, que és una actriu que la vam veure ara, bueno, va estar amb la sèrie aquesta Drama, ara a l'estiu, que la vam passar per TV3, i realment és una noia amb molt de talent i que ens sentirem a parlar.
I la programació familiar també es reprèn, no?
Sí, la programació familiar es reprèn amb una miqueta de por, perquè, clar, els teatres, o sigui, tota la programació familiar, hi ha tota la part més com d'horari en què van les famílies, però viu molt també de totes les campanyes escolars. I ara mateix això està una mica, clar, està a l'expectativa de com van evolucionar les escoles, no? Cuidament, prou feina tenen ja els professors i els equips directius com per gestionar, com per a sobre pensar en les sortides. Però sí que és un sector que està ara mateix una mica preocupat per veure què passa amb totes aquestes. Però sí que es fan coses, eh? El SAT Teatre, que és un referent bastant del familiar, està en actiu. Vull dir que també animar les famílies a omplir les platees, perquè, insisteixo, són molt segures i ostres, veníem d'uns anys amb unes companyies familiars molt potents que estaven treballant molt per dignificar el sector i estaven a un nivell molt, molt, molt bèstia, i, ostres, acompanyem-les perquè, bueno, també ho necessitem, això, i també la canalla, no?, que pugui tenir aquests espais.
T'has troncat la llista de recomanacions?
No, quasi ja ho teníem, eh? Només us volia explicar una... Bueno, feig una mica de tubombo, eh?
Vinga.
Amb això que us deia, que ens hem anat trobant més aquests mesos al sector, 10 sales de petit format de Barcelona ens hem ajuntat arran del Grec, havíem de fer una col·laboració amb el Grec totes juntes, i no vam poder del tot, però hem creat una pàgina web que es diu teatresdeproximitat.cat. I aquí la idea és també que acabin sentint totes les sales de petit format, que abans érem les OFF, i ara ens diem això, Proximitat, i allà trobareu mapejades totes aquestes petites sales que a vegades us parlo, no? Maldà, Atrium, Acadèmia, allà les trobareu totes, i estem intentant trobar també un fil també conductor a nivell de programació, a nivell de comunicació, per poder treballar conjuntament.
Clara Cols, moltes gràcies per aquesta pila de recomanacions.
Una mica així trallero avui,
sí,
eh?
Sí.
És que tenia moltes ganes
però
de venir.
Tocava, avui calia.
Tants dies.
T'agraïm que tornis, ens anirem escoltant i veient, toquem fusta, un cop al mes.
Vinga, moltes ànims, gràcies.
Ànims
a tothom.
Fins ara. I wanna be up, I wanna be down.